si canvien les formes de relacionar-se, si canvien les maneres d'estimar, si canvia la comunicació interpersonal, si canvia el com, fins i tot quan roman el què. Si canvia, en definitiva, la manera de conèixer els altres i de conèixer un mateix, ha de canviar per força la forma d'explicar-ho literàriament. Hi ha un repte potser superior al d'explicar el desamor, i és el de narrar-ne les conseqüències, la ruptura sentimental en l'era de les aplicacions. Was it Zido? Was it video? Was it video? Avui a Ciutat Maragda parlem de desamors i ruptures literàries amb l'escriptor Patricio Pron i la seva novel·la Mañana tendremos otros nombres, Premi Alfaguara 2019, i també amb l'Anna Vallbona i el Borja Bagunyà. I el Joan Lluís Lluís ens recordarà la relació de Pierpaolo Pasolini amb la poesia en català. Avui, des de la intempèrie, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Deus.
I obrim avui saludant l'escriptor Patricio Pron. Què tal? Benvingut.
Hola, què tal?
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Borja Bagunyà.
Hola, com va?
Avui parlant, ja ho sabeu, d'efectes i desefectes amb aquest llibre, Mañana tendremos otros nombres, Premi Alfaguara de novel·la 2019. I a més a més, Patricio, i abans d'entrar estic molt content perquè aquest llibre que hem llegit, evidentment en castellà, perquè ho és, diguem-ne, però el Patricio ens ha dit, no, jo vaig estudiar català fa molts anys i per tant, tot i que no em toca, diguem-ne, per generació ni per família, però l'entenc perfectament.
Sí, una miqueta.
Una miqueta. Una autòpsia, ens diu així el jurat i també la contracoberta, autòpsia d'una ruptura amorosa amb protagonistes sense nom, ell i ella, no? Que té també una mica un punt de radiografia, m'imagino, de radiografia generacional, és a dir, de fins a quin punt, de com funciona, per dir-ho així, el supermercat d'efectes, no? I d'emocions a l'era Tinder.
Sí, creo que es sorprendente, pero al mismo tiempo bastante comprensible que un puñado de escritores hayamos estado escribiendo estos temas al mismo momento. Cuando yo escribí cuando comencé a escribir la novela, tenía yo la impresión de que se había producido una especie de desfase en el ámbito de la relación entre la novela contemporánea en español y la experiencia real de las relaciones amorosas. Tenía que ver con el problema central del cierto tipo de literatura, que es el problema del realismo. Las novelas realistas que contaban la experiencia amorosa estaban soslayando el hecho de que esa experiencia amorosa ha cambiado mucho en los últimos años, en los últimos meses incluso. Y quería escribir la historia de dos personas que, tras haber estado juntos un tiempo que no es realmente muy largo, 5 años, rompen sin saber muy bien por qué y se ven instalados en un paradigma de las relaciones amorosas completamente distinto al que conocían, un paradigma en el cual cuestiones como el consentimiento, las formas de subsanar las divergencias de las desigualdades que se producen en determinados ámbitos, la cuestión de la intromisión de nuevas tecnologías digitales en el ámbito de los afectos y todas estas cosas creaban un panorama nuevo en el marco del cual había pocas certezas. Parece que era interesante explorar eso.
És interessant perquè efectivament canvien les formes i muten les formes de relacionar-se. Tot té un punt de provisionalitat. Hi ha un personatge, el personatge de E, hem d'explicar que els protagonistes són ell i ella, però després hi ha inicials en d'altres amics, que la xarxa d'amics també té un pes important en la novel·la. Un personatge que diu, no conocía nada que no fuese precario, también en sus relaciones sentimentales que no tenían plazos ni certezas, no? I m'imagino, Patricio, que hi ha un punt també de, no sé si de precariat emocional, és a dir, sí, extensible a tot.
Absolutament. Creo que una de las muchas muchos mandatos contradictorios que operan en el ámbito de las relaciones amorosas es que, y que afectan a los personajes de este libro, es que por una parte se nos pide en el ámbito de los sitios donde trabajamos una disponibilidad absoluta, una flexibilidad absoluta, y se nos demanda que estemos todo el tiempo dispuestos a lo que las empresas llaman el perfeccionamiento. Y a su vez se espera contradictoriamente que en el ámbito de las relaciones amorosas, por el contrario, tengamos relaciones estables y de larga duración. Estas relaciones estables son las que constituyen el objeto último de la mayor parte de los productos comerciales que se venden en nuestra sociedad, desde los muebles hasta los apartamentos, hasta los seguros de coche. Y me parece que serán las muchas contradicciones que operaban esta especie de demanda de flexibilidad absoluta y el deseo de que en el ámbito de los afectos no seas, que son además los más volátiles, por otra parte, que seas como completamente estable y consecuente. Ese proyecto de estabilidad amorosa además ve puesto en cuestión por numerosas contradicciones políticas económicas, y una de las más manifiestas es la gentrificación que opera en ciudades como Barcelona y Madrid y muchas otras, naturalmente. Cuando una persona tiene un proyecto de vida con alguien y se encuentra con que ya no puede pagar el apartamento en el que se encuentran y tiene que mudarse a la periferia, ese proyecto de vida se ve, por supuesto, muy puesto en entredicho. Y era sobre esas cuestiones y sobre todo sobre algo que se infiere de esto que estamos conversando, que es el hecho de que la relación de pareja no constituye un refugio a la intemperie económica y política en la que vivimos en este momento, sino más bien un sitio en el que se dirime esa intemperie, que estaba el tema de este libro y que yo creía que alguien tenía que escribir y que eventualment i per desgràcia els lectors he escrit jo.
Has dit la paraula, l'adjectiu, vaja, la definició volàtiles, no m'ha semblat lluminós perquè en molts àmbits es parla i el pobre Bauman encara tremola constantment de relacions líquides, no?
Exacto.
La liquidesa ja avui en dia gairebé ha esdevingut, en fi, gasosa.
Sí, sí, tots mis llibres tenen una espècie de largo proceso de investigació previo que a veces aparece manifiestamente en los libros y a veces no. Este es uno de los casos en los cuales la documentación ha sido fundamental y, sin embargo, no aparece explicitada en la novela, más allá de que se mencionen estadísticas y se hable de cosas que realmente son reales, se corresponden con estadísticas reales y estudios que se han hecho al respecto. En ese sentido, los libros de Bauman, los libros de Marina Garcés, los libros de Han Chul Byun y otros, de los libros de Bailous y otros libros que están abordando estas cuestiones fueron fundamentales para escribir este libro, de la misma manera que lo fue para mí la experiencia de muchas personas, no solamente la mía, sino de muchas personas que, por ejemplo, me estuvieron a sabiendas de que yo estaba en este proyecto pasándome capturas de pantalla de chats en Tinder o fotografías o mandándome intercambios para que viese cómo se hablaba allí, ¿no? Fotopollas, por supuesto, de escenas de ellas. En ese sentido es un libro que puede no parecer autobiográfico, pero que en realidad es completamente es biográfico por cuanto, digamos, lo que se narra allí es cosas que me pasaron y que pasaron a gente muy querida para mí en los últimos meses.
Sobre això, per tant, ja has contestat una de les meves curiositats, que és fins a quin punt eren reals les converses a la pàgina 140, on dues amigues van fent poemes a partir de frases que s'envien en tecnologies o en aplicacions aquestes de... I em temo que sí, no? Vas fent que sí amb el cap, vol dir que totes aquestes, que tenen més aviat poc de lírics, vas a morder l'almohada, voy a pegarte el herpes, pero igual vas a agradecérmelo, i d'altres que no podem ni pronunciar.
Una de las mejores es, que me parece muy, muy española, es tienes mejores tetas que mi madre. Esto me parece que es el proverbial Edipo de los hombres españoles se ponía de manifiesto allí en su totalidad en esta frase. Yo creo que la comunicación humana se encuentra ante una gran encrucijada y que como no consigamos hacerle comprender a alguien que así no se liga, no nos reproduciremos más.
Però ara que esmentes també la figura de la mare, no només la mare, vaja, i els pares, i la distància que jo també he percebut generacional amb la generació anterior, no? Aquí, en aquesta novel·la, el futur és convocat gairebé com una idea de passat.
Sí. Sí, creo que es una experiencia que todos tenemos, que tienen los personajes naturalmente, pero creo que es compartida por todos nosotros, la de que el pasado, el futuro ha adelgazado, a tal punto que no podemos pensar a largo plazo. Carecemos de un proyecto vital, carecemos de un proyecto generacional muchas veces, y tenemos una especie de nostalgia posiblemente infundada de un tiempo donde sí era posible imaginar el pasado. En contrapartida, lo que tenemos es un montón de posibilidades de las que carecíamos en el pasado. Y esta no es una novela pesimista en ese sentido, es una novela que da cuenta del hecho de que afortunadamente ya no hay una sola forma de relación amorosa, y que incluso la que se considera prescriptiva no es mucho más que una entre muchas otras posibilidades. Esto provoca incertidumbre, desde luego, el hecho de que tanta gente esté explorando otras posibilidades, que esté pensando en parejas que sean de más de dos personas, o que esté pensando en parejas que no viven necesariamente juntas, o que no tienen como finalidad última la reproducción. La carta de ciudadanía que se ha otorgado a lo que hasta hace poco tiempo eran sexualidades alternativas o disidencias sexuales, todas esas cosas me parece son muy valiosas, pero inevitablemente genera una especie de incertidumbre. Los personajes no están exentos de ella, pero a diferencia de muchos de nosotros, lo que hacen es detenerse a pensar acerca de ello y detenerse a pensar en la forma en que han amado y en la forma en que desean amar.
Clar, en aquest sentit, jo una de les coses que m'ha cridat l'atenció, ara quan comentàveu aquests exemples de grolleries, de tios amb ties, no?
Sí.
És interessant perquè crec que una de les coses que retrates molt bé és el punt de vista femení. Hi ha aquesta alternança d'ell i ella, no?
Sí.
Però és molt interessant perquè penso que això me l'ha fet una novel·la molt, jo diria, innovadora fins i tot, en el sentit que incluïa totes les inseguretats també del món femení, no? Perquè dins potser la voràgina o totes les preguntes interrogants actuals, ja també sembla potser que la figura dona doncs tiri per un camí i ja està, no?
Sí.
I en canvi crec que aquí també la protagonista planteja, però a través de les seves experiències es plantegen això, altres possibilitats, els propis dubtes, les pròpies obligacions amb què carrega una dona quan se suposa que ha d'agradar als homes, quan se suposa que no és ella qui pren la iniciativa,
sí.
O quan se suposa que sí que l'ha de prendre, no? I en aquest sentit penso que és molt interessant el dibuix fet d'ell i ella dins aquesta línia que deies de l'autoconsciència de la seva situació, no?
Sí, creo, me alegra muchísimo que lo digas. Una de las grandes dificultades para la hora de escribir esta novela era construir una figura femenina que supuestamente, por ser yo un hombre heterosexual, no estaba a mi disposición. Sin embargo, creo que para mí no era muy dificultoso comprender que es la situación en la que viven las mujeres actualmente, no solamente porque participo de las luchas de las mujeres en este momento por la soberanía efectiva sobre sus cuerpos y sobre sus existencias, y también porque en realidad afortunadamente tengo muchas, muchas buenas amigas que me han estado contando historias. Creo que esa inseguridad que afecta en particular a las mujeres, creo que los hombres somos menos conscientes del tránsito que estamos haciendo de un régimen de moralidad a otro, suponen, digamos, una especie de exceso de posibilidades que a algunas personas, hombres y mujeres, les resulta excesiva, les resulta irritante. Ahora bien, es evidente para quien haya vivido como yo en un régimen dictatorial en un momento u otro de su vida, por no hablar de en un régimen metropatriarcal o machista, como uno quiera denominarlo, que una vida en la que no se pueden escoger cosas es mucho peor que una vida en la que se pueden escoger cosas, por más que esas cosas generen inseguridad. Hay un fenómeno que sucede con las aplicaciones de búsqueda de pareja, por ejemplo, que las propias aplicaciones, de las que las propias aplicaciones dan cuenta, que es que al parecer la gente escoge cada vez menos. Y lo hace, no en realidad porque no le gusten las personas que el algoritmo les escoge para ellos, sino más bien debido al hecho de que la oferta es tan grande que sería una tontería en realidad, si lo piensas bien, quedarte con solo una de las muchas posibilidades. Esto condiciona naturalmente el ámbito de los afectos, condiciona la forma en que pensamos en las parejas. No digo que para mal, esto no es una novela moralista, no, esta novela no está diciéndole a nadie cómo tiene que llevar a cabo sus relaciones amorosas, pero sí es una novela que se plantea cosas como esa, ¿no? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, tenemos la capacidad de descartar, eliminar de nuestra vida a alguien simplemente con un gesto de un dedo? ¿Cuánto vale la vida humana en ese contexto, ¿no? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que nos seduce a las otras personas cuando resulta evidente que, según estadística, la mayor parte de la gente ni siquiera se toma el tiempo de leer el perfil de la persona en cuestión? ¿Quién elige por nosotros? Ya que en realidad no estamos eligiendo en plataformas como Tinder, Grindr, lo que sea, a partir de un menú ya predeterminado por un algoritmo del cual no sabemos nada, de cuya propiedad no sabemos nada, de la que desconocemos qué experimentos sociales están teniendo lugar allí. Sabemos, sin embargo, que el algoritmo tiende a buscar afinidades vinculadas con el nivel de ingresos, con el ocio y con la formación, lo cual dinamita, pone punto final al proyecto de la movilidad de clases, que incluso como fantasía, digamos, resulta una fantasía articuladora de esta sociedad, ¿no? Que de repente un algoritmo decida que tú tienes que relacionarte con una persona que tiene los mismos ingresos que tú, significa, digamos, la solidificación, la fosilización de las clases sociales en vez de su de la movilidad. Al margen de lo cual, naturalmente, un fenómeno también muy interesante es que estas aplicaciones, en la medida en que dan paso tras un match o un encuentro entre dos personas a un chat en el cual las personas dirimen qué es lo que van a hacer y cómo lo desean hacer y dónde y en qué orden, echa por tierra la experiencia amorosa tal como la conocemos, en el marco de la cual lo interesante es lo que va a suceder que no estaba previsto, lo que vas a hacer que no sabías que ibas a hacer, lo que la otra persona va a hacer que tú no sabías que iba a hacer, y lo que tú vas a hacer en relación con esa persona, digamos, ¿no? Hay una serie de contradicciones, como digo, esas contradicciones que eran omitidas por la novela contemporánea en español hasta hace muy poco tiempo. Las novelas de Isaac Rosa recientemente, Aisha de la Cruz y Barrepila, han estado hablando de estas cuestiones, afortunadamente, lo cual también da cuenta de un carácter generacional de esto, a pesar de que somos autores de diferentes edades y nunca nos hemos puesto de acuerdo en hacer un proyecto de escribir todas novelas sobre estos temas. Pero digo, hay un carácter generacional y hay también una complejidad que me parecía que deliberadamente, tal vez, o de forma involuntaria, los novelistas contemporáneos en español no estaban abordando. Quizás, tal vez, porque es muy difícil hablar de ello, pero precisamente porque era difícil hablar de ello, porque era difícil imaginar cuál es el final prescriptivo de una pareja en este momento, era interesante para mí como escritor, como desafío, escribir esta novela. El final habitual, formulaico de las historias de amor del tipo de fueron felices, comieron perdices, es un final que es muy difícil imaginar en un momento en el cual las parejas son muchas cosas distintas, ¿no? Y eso lo hacía interesante, creo.
Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro.
Després m'has fet pensar, ara que ho comentaves, crec que hi ha un moment de la novel·la que dius que a través d'aquestes aplicacions no escollim, o la gent no escull, sinó que selecciona, no?
Sí.
I penso que és la idea del verb seleccionar posa a dins del mercat amorós justament la idea de mercat, no? Que crec, o de mercat, de sistema econòmic, que crec que tota l'estona sobrevola el llibre, no? Aquesta idea de context de ruptura econòmica, social.
Sí, absolutamente. Las personas se mercantilizan. También los proyectos de pareja que desean tener son mercantilizados. Una de las grandes potencias del régimen económico en el cual vivimos es su enorme flexibilidad. Y de hecho hay decenas de tutoriales en la web que pretenden enseñar cómo optimizar el producto que tú eres para tener más éxito en este tipo de plataformas, al tiempo que, sin embargo, según las propias estadísticas que aportan los propietarios de estas aplicaciones, la ratio de éxito de las aplicaciones no es superior a la que se produce en la vida real. Aparentemente, de acuerdo con estadísticas, hay 198 rechazos por 12 dos aciertos. Naturalmente, la ventaja de este tipo de aplicaciones es que no te enteras de los 988 rechazos, que es algo que de lo que inevitablemente te enteras cuando estás en una discoteca, por ejemplo. Digamos, el rechazo en la discoteca aparentemente es mucho más evidente y doloroso que el que se produce en el ámbito de este tipo de aplicaciones. Pero el caso es que la ratio no es mejor. Lo que nos llevaría a pensar, o nos debería obligar a pensar nuevamente en qué es exacto, por qué razón exactamente estamos utilizando estas aplicaciones, si es que no funcionan mejor que la vida real. Las explicaciones son muchas, en mi opinión, y me parece que una de las más importantes es que desde que cayeron dos torres en Nueva York hace algunos años, todos tenemos miedo de todos, ¿no? Y lo que ofrecen estas aplicaciones es una especie de garante de que las relaciones funcionarán de determinada manera y siguiendo determinadas reglas, ¿no? Porque si la persona que participa de estas aplicaciones infringe las normas, desde luego es rechazado, es expulsado de la aplicación. Es sencillamente lo que buscamos es una especie de seguridad. Pero a su vez, y aunque es evidente que es un momento en el cual las personas pueden tener relaciones esporádicas con otras de forma continuada y tantas veces como lo deseen, los índices de soledad en nuestra sociedad no dejan de aumentar. Lo que nos hace pensar que hay un tránsito de, digamos, las relaciones esporádicas que se producen, sexuales o no, que se producen en el ámbito de estas aplicaciones, al ámbito hacia la pareja, que no se produce. Algo similar se produce también, al parecer, con las relaciones sexuales. Hay estudios de urólogos y sexólogos que están dando cuenta del hecho de que determinadas inconvenientes que presentaban sobre todo las personas mayores en la sociedad se están reproduciendo en cantidades más y más grandes y en momentos y cada vez antes en las relaciones con de las personas más jóvenes. Al parecer, por ejemplo, por el hecho de que los estímulos que se pueden obtener en la pornografía no son tan interesantes o tan excitantes como los... son mucho más interesantes y mucho más excitantes que los que se producen en el ámbito de una relación sexual convencional. Es un gran problema para mucha gente. Hay unos problemas de erección entre adolescentes, por ejemplo, muy, muy llamativos. No es que sea un problema que me afecte directamente porque he dejado la adolescencia hace algún tiempo ya, pero es llamativo pensar en que los miembros más jóvenes de nuestra sociedad están teniendo dificultades para pasar de una pornografía que para ellos es una forma de educación al ámbito de, digamos, unas relaciones en las cuales la persona con la que van a relacionarse no es solamente una característica física, una pràctica, i no dura 2 minuts o 3 minuts, que és el que és un vídeo, no?
Som avui a Ciutat Maragda parlant amb Patricio Pront. De mañana tendré vosotros nombres, novel·la, premi Alfaguara de novel·la, i hem de dir que està plena de moments lluminosos, més allà el retrat Black Mirror-esque Borja que ens està plantejant i que efectivament radiografia un malson contemporani.
Sí, ara que comentàveu, clar, han comentat aquesta qüestió del mercat i que tu comentaves aquesta qüestió de la hipertròfia de la fantasia, no? És a dir, a mi em dona la sensació de que, llegint tota la novel·la, que estàvem, o que ens trobem en aquest canvi de paradigma entre una sola relació monògama que ha de durar 40 o 50 anys i que es pot tornar asfixiant o insatisfactòria, yeah, d'acord amb qui, segons què, però després estem en una mena de fantasia de la tria il·limitada, de les possibilitats il·limitades, d'aquesta mena d'inesgotabilitat de l'experiència, i que en l'una estem, diguem-ne, absolutament sobrepassats per les possibilitats i en l'altra estem, diguem-ne, hipoestimulats, no? I em feia pensar una mica en aquell text de Pessoa del manifest aquell que feia, el manifesto, que no els n'ha dit, que era l'Álvaro de Campos, de la llei de Malthus emocional, no?
Sí.
Deia, clar, els estímuls estan creixent, però clar, això fa 100 anys, no? I ja deia, els estímuls estan creixent a una velocitat exponencial, la capacitat de registrar o de reaccionar humanament aquests estímuls avança a una, no sé, quina velocitat molt més mínima, no? Llavors, clar, aquesta desproporció, si ja fa 100 anys Pessoa l'anunciava, me feies pensar tota l'estona i dir, bueno, aquests nanos que estan tot el dia sobresaturats d'imatges, de possibilitats, de tinders, i a més de diverses aplicacions, clar, després quedar-se en una sola situació ha de ser molt difícil.
Absolutament, sí.
Que la novel·la tractava aquest repte també, no? De com estar en un lloc,
sí,
amb una persona, no?
Creo que se habla explícitamente de la novel·la, no de estas cosas que estamos mencionando, que son el contexto en el que la novel·la se inserta, pero sí de un aspecto particular, que es que, de acuerdo con los buscadores de pornografía, especializados en pornografía, se ha producido también un tránsito. Hasta hace algún tiempo las personas buscaban los actores o actrices de su preferencia, mientras que desde hace algún tiempo las personas solo buscan posturas, o determinadas características físicas, ¿no? ¿Cómo se pasa de, pongamos, entrepierna peluda a la experiencia real de estar con alguien con entrepierna peluda o sin ella, que tiene sentimientos, que tiene formación, que tiene unas marcas de origen, que es una persona que piensa por su cuenta, que no se desenchufa tan pronto como termina el acto sexual. Es una transición que aparentemente a más y más personas le cuesta hacer. Y creo que eso, diría, tiene mucho de Black Mirroresco, como observabais, pero también tiene algo es susceptible de obligarnos a pensar a nosotros mismos, que no tenemos ese tipo de experiencias, en la forma en que, digamos, está redefiniendo el concepto amoroso en este momento. A mí me parece que todas las novelas que de relevancia, las que, por supuesto, inevitablemente yo pretendo escribir, son novelas que nos invitan a pensar acerca de la forma en que pensamos sobre algunas cuestiones. No promulgan ningún tipo de ley moral, no vienen a decir a la gente lo que tiene que hacer, pero sí la invitan a pensar acerca de la forma en que pensamos acerca de algo. Y creo que esta novela invita a hacerlo también, porque es precisamente lo que hacen los personajes. Son los personajes los que, tras la separación, prueban cosas y se prueban a sí mismos y regresan o no regresan, pero con la certeza de que por fin conocen, digámoslo así, el menú del restaurante y pueden escoger el plato que más les gusta. Poder escoger es una enorme privilegio, y es evidente que muchas personas en nuestra sociedad no pueden hacerlo en absoluto. Uno de los datos más relevantes es que en periodos de crisis de inestabilidad económica y política, las tasas, lo primero que desciende es la tasa de divorcios, no precisamente porque la gente se separe menos que en épocas de estabilidad, muy por el contrario, se separa más, sino porque nadie puede pagarse los costos económicos de irse a buscar otro piso, etcétera, etcétera. Entonces me parece que estas cuestiones no estaban siendo abordadas por la novela cuando abordaba la experiencia amorosa en español. Entonces, los personajes descubren que tienen que escoger y que eventualmente también, y esto es importante, descubren que la elección es continuada, es decir, que no supone ningún tipo de... no sienta ningún tipo de precedente. Mañana tendremos otros nombres, significa también que que los nombres con los que nos identificamos, los nombres con los que nos reconocemos y a los que respondemos, no son solamente los nombres que nos han puesto nuestros padres, sino los nombres que nos dan las personas, con las personas que amamos y las personas con las que estamos, y de tal forma que cuando esas personas ya no están, tenemos que tener otros nombres. Esto supone, en sustancia, una idea de identidad en algún sentido contraintuitiva, ya no como un lugar de origen, sino como un sitio al cual se va, idealmente. Nunca se llega, naturalmente, es la labor de una vida llegar a ese lugar. Pero creo que esta idea de la identidad como un sitio al cual uno va, pero no del cual uno viene, es el tipo de experiencia contemporánea que tenemos todos aquellos que no vivimos en el país en el cual nacimos, que no tenemos las ideas o las formas de relación amorosa o las sexualidades que se nos dijeron que teníamos que tener, digamos, ¿no?
I a més a més d'identitat proteica, no? I en això la tria, m'imagino, és deliberada, que els protagonistes no tinguin nom sinó pronom. Sí. Que siguin una cosa que efectivament demà poden ser convocats d'una altra forma, no? Abans parlaves de mercaderies i d'això del que no es poden costejar la gent quan se separa, que, per exemple, una de les coses té a veure amb el canvi de pis, que aquí també hi apareix aquesta idea, i sobretot una idea que a mi m'ha semblat troncal en la novel·la, que és el pes dels objectes, és a dir, fins a quin punt som en les coses, fins a quin punt la memòria viu en els objectes que deixem enrere, i no només nosaltres, sinó la persona amb qui hem conviscut, no?
Exacto, sí. La novel·la comença quan el protagonista, que se ha quedado en el piso, empieza a hacer una especie de curiosa distribución de bienes que consiste en arrancar una de cada dos páginas de los libros que compartía con su pareja para, en ese sentido, quedarse con...
Aquesta és una arrencada lluminosa, eh? A mi em sembla un gest increïble.
Para quienes hemos,
y más para el final.
Para quienes hemos robado libros en nuestras sucesivas separaciones, o sea, nos hemos quedado con libros, tal vez robarse es excesivo, casi el proyecto de arrancar una de cada dos páginas era mucho más correcto que llevarnos el libro completo. Yo lo he hecho en el pasado, lo admito, de tal forma que mi esposa y yo ahora tenemos dos bibliotecas separadas y en previsión de un futuro divorcio en el cual no tengamos que romper cosas. Pero creo que hay en las separaciones, en todas las separaciones, una especie de distribución de los bienes, que supone también una manifestación material de lo que constituye el desgarramiento de la separación, ¿no? Y una especie de nuevo ascetismo que se vincula con el hecho de que ya no tienes lo que tenías y tienes mucho menos, pero también que puedes tener más, quiero decir, que puedes finalmente tener lo que desees. Es una especie de... toda separación es un documental de Marie Kondo en algún sentido. Pero debo decir que al margen de que creo que la discusión sobre Marie Kondo está completamente basada en premisas falsas, este es un libro que evidentemente Marie Kondo te obligaría a mantener entre los 20 que quiere que tengas en tu casa. Está escrito para eso, para que pase el test de Marie Kondo.
O para que curt-circuiti Marie Kondo, perquè no sé jo. Però, per exemple, sí que ara quan parlaves em cridava l'atenció una cosa que la novel·la crida molt l'atenció, que fa molta gràcia, però a més funciona pel que busca la novel·la, crec, que és la quantitat de dades estadístiques, i és que ara m'ha fet molta gràcia perquè n'anomenaves algunes, sí. Vull dir que deu ser la teva forma de pensament, deu funcionar bastant així, però la quantitat d'estadístiques relacionades en bona part amb l'àmbit animal per explicar les relacions amoroses, humanes, i penso que això és molt divertit. I volia demanar primer d'on les has arribat a treure, perquè hi ha autèntiques relíquies, i després, d'altra banda, perquè, en fi, penso que ajuden molt bé a perfilar també els personatges, sobretot el d'ell, no? Sí. Que és un personatge que de professió, com aquell qui diu, ja té la feina d'estar-se preguntant coses tot el dia, no? Perquè és escriptor, perquè és assagista... Però, o sigui, com ho has volgut jugar? Perquè penso que la qüestió de l'estadística porta el somriure al lector, però a més funciona, i funciona en un moment en què volem explicar tot a partir de la quadratura del cercle, també, que ja sabem que no és possible, no?
Sí, sí. Varios personajes en la novela están obsesionados con las estadísticas.
Y, l'editora, també.
Sí, y las estadísticas son permiten comprender algunas cosas, efectivamente. Hay cosas que suceden en la novela que no serían verosímiles para el lector de no saber que están apoyadas en estadísticas. He leído muchísimas estadísticas antes de escribir el libro. Hay algunas muy singulares que aparecen en el libro, desde luego, algunas que tuve que dejar fuera. Pero creo que tanto ese aspecto como el de estas vidas sexuales de insectos y animales que resultan tan divertidas son formas en realidad que los personajes tienen para hablar de algo que no pueden hablar, que es básicamente, por una parte, su profunda soledad, y por otra parte el hecho de que en realidad no hay nada natural o preconcebido en las relaciones amorosas, ¿no? que así como estos animales parecen tener una especie de mandato biológico a hacer las cosas de una manera u otra, generalmente terrible, arrojando el pene a la... Hay una araña que arroja su pene, tiene un pene arrojadizo, que se lo echa a la araña para que la araña no se lo coma durante el acto sexual y esa clase de cosas. Hay insectos que fingen escenas lésbicas para excitar a los machos de la especie. Hay varias cosas de estas, y cosas completamente de insectos zombies colonizados por otros. Todas estas cosas parecen una especie de metáfora del amor en un sentido u otro, y al mismo tiempo también hablaban del hecho de algo que los personajes no se atreven a decir, que es que básicamente la biología no determina demasiado, que en sustancia, digamos, una de las cosas más potentes y razonables que rodea la experiencia amorosa es que no hay reglas para ella, ¿no? A pesar de que, por otra parte, y esto se habla ligeramente de ello en la novela, hay muchísimas, en este momento hay decenas, cientos de libros que pretenden explicarte cómo ligar. Están estos que llaman pick-up artists, que son estos artistas del ligue que supuestamente enseñan a célibes a ligar. Ahí podéis ver capítulos en YouTube de esto, y es absolutamente fascinante por lo que tiene de cosificación de la experiencia amorosa, y sobre todo de las integrantes de ella, ¿no? Pero también hay incluso movimientos de personas que ya reivindican el celibato involuntario. Los Einzels en los Estados Unidos están haciendo esto. Mi grupo favorito es uno que se llama Men Who Go Their Own Way, O sea, hombres que dicen, bueno, quizás tuviese suerte con las chicas, pero no lo voy a intentar porque es que las chicas son todas unas zorras. Y de hecho, y esto es un detalle muy tremendo y muy digno de consideración, las últimas matanzas que se han producido en Estados Unidos, que no han tenido finalidad religiosa, han sido consecuencia de venganzas por parte de hombres que se consideraban maltratados por las mujeres. De hecho, es esto lo que vincula a políticos tan diversos como Trump o Bolsonaro o los supremacistas hindúes o la extrema derecha europea y aquella que finge no serlo, pero lo es, que es básicamente una especie de apelación a unos valores tradicionales que en realidad nunca existieron y que se corresponden, cuyo único contenido político, desde luego, es echar por tierra los últimos desarrollos en materia de libertades y de derechos de minorías para imponer un régimen heteropatriarcal, si lo queréis llamar así, en el cual las mujeres vuelven a estar pisoteadas, ¿no? En el libro también se habla de eso. A pesar de que las mujeres que aparecen en el libro no son víctimas, creo yo, son mujeres que saben lo que quieren y que están dispuestas a obtenerlo. Su experiencia es, sin embargo, como digo, una experiencia de clase, en el sentido de que, como decíamos antes, hay mucha gente en esta sociedad que no tiene las oportunidades que tienen ellas. Tienen otras limitaciones. Por ejemplo, ella, el personaje principal de la novela, se encuentra en un trabajo en el cual ella es la que sostiene el trabajo, ¿no? Lo mismo pasa con la editora, que es quien aporta talento y vocación a un negocio en el que, por otra parte, ambas cosas no son particularmente valoradas. Pero estas limitaciones constituyen, desde luego, limitaciones concretas y específicas e importantes y dignas de discusión, pero no pueden compararse con las limitaciones que se le presentan a quien es víctima, por ejemplo, de violencia doméstica y no puede abandonar su casa porque no puede dejar a sus hijos o porque no puede irse a ninguna parte, digamos, ¿no? La experiencia amorosa es una buena forma de hablar de estas cosas, creo yo. Es una especie de pequeña ventana de ojo de buey desde el cual contemplar algo mucho más grande, que es la forma en que vivimos hoy. Y creo que toda novela de relevancia aborda esto.
Home, en certa manera m'has fet pensar el personatge d'ella, que és arquitecte i que està, no, doncs, en una oficina on estableix també un sec, que jo crec que això s'explica també molt bé en la novel·la, on gent, diguéssim, la mare de, podríem dir, civilitzada, yeah, o fins i tot progressista en alguns casos, reprodueix un seguit de rols de submissió, no? El cap respecte a ella, la nit, doncs, o la nit de festa d'ella amb el cap. És a dir, penso que això és interessant perquè, en el fons, és interessant posar-ho sobre la taula perquè, en el fons, sí que de vegades em fa l'efecte que vivim com si això no... com si o fos la mar de normal i natural, ja, o com si no existís, no? I és cert que malgrat, com deies molt bé, que crec que cal saber diferenciar situacions i situacions, però és veritat que hi ha uns rols de... en el fons, de submissió, per edat, per gènere, que acaben existint, i crec que la novel·la apareixen molt bé, no?
Sí, absolutament. Bueno, m'alegra que digues que apareix molt bé. Hay una qüestió també, que és que los personajes de esta novela están a la búsqueda de la comparecida de una familia. Y lo interesante es que la establecen en unas afinidades selectivas que no tienen que ver con el lugar de origen o con ni por supuesto el vínculo sanguíneo. Y en ese sentido, y particularmente, yo creo que el personaje femenino, al igual que muchas mujeres que conozco, encuentra a su familia en un puñado de amigas que la sostienen, que se sostienen entre ellas, con las divergencias propias de la interacción humana, pero que constituyen para ella un refugio y un sitio en el cual recostarse y apoyarse, que es una experiencia, creo yo, muy muy propia de las mujeres en nuestra sociedad y al mismo tiempo muy envidiable para quienes no pertenecemos a esos círculos. Digo, mi propia experiencia es que me encantaría tener esa clase de cosas, y hay algo en la experiencia masculina, al parecer, que es reactiva a esto, ¿no? Ahí intervienen aspectos de competencia y otros que hacen que sea más, que ese tipo de familias de mujeres que yo miro con mucha envidia no sean posibles, al parecer, entre los hombres.
Potser l'aproximació, en fi, zooliterària o etològica que feies abans també podria explicar alguns d'aquests comportaments.
Finish aquí el meu discurso y se me atén. Decidi tu
jo a més també em volia fixar o comentar un altre aspecte de la novel·la, que és, tu deies, estan buscant una família, no? alguna mena d'espai des del qual resistir aquesta mena de dissolució, no? De totes les coses sòlides, per afegir una mica a Marx. Però també hi ha l'inici, o el que és el detonant de tot el món novel·lesc, que és una pèrdua, no? És, sí, una ruptura que, a més a més, jo crec que expliques magistralment, en el sentit de dir, en realitat no sabem ben bé ni per què s'ha acabat, no hi ha hagut cap gran drama, no ens hem, diguem, trencat els plats pel cap, etc. Però s'ha acabat, no? I tenia la sensació de que part de la deriva dels personatges té a veure amb que tampoc no saben ben bé què han perdut.
Sí.
Em sembla que hi havia aquí un dol, és a dir, que el tema del dol, després traslladat a aquesta exploració del nou paradigma, no? Però el dol, un dol melancònic, està entre dol i melanconia, no? També és un factor molt important d'aquesta sensació, una mica el que deies, de com vivim ara, no? És a dir, una sensació general de pèrdua d'alguna cosa que no sabem ben bé què és i que estem intentant substituir una altra, no?
Sí, creo que es, solo pueden tener la conciencia de qué es lo que tenían y que es tan pronto, tan solo perdiéndolo, digamos. Y creo que hay una enorme generosidad por parte de ellos en darle al otro la oportunidad de comprobar qué es lo que tenía y decidir si lo que tenía es lo suficientemente importante como para volver a tenerlo, bajo premisas por completo distintas, pero en cualquier caso, esa es un poco la razón por la que se separan. Y quizás sea la razón por la que es la razón que atraviesa toda la novela, la constatación de qué es lo que tenían, que creían que era natural, que no era el producto de una elección, y que si vuelven a tener será el producto de una elección consciente, que piense en la relación que tienen ambos no como una inevitabilidad o como una cosa incuestionable, sino más bien como algo que por su fragilidad merece ser revisitada una y otra vez, ¿no?
Sí, i no, perdona, saltar, que és una mica la sensació d'aquest nou paradigma, no? Saltar endavant sempre.
Sí.
És a dir, doncs hi ha tantes opcions que salta endavant. Fins i tot obsessiva o compulsivament. És a dir, a mi, ara que comentaves, hi havia aquell capítol de Como conocía vuestra madre, no? Uh-huh. En què Barney Stinson, no sé com s'ho feia anar, que llavors tenia un telèfon al qual tota l'estona li estaven trucant dones, no? Em sembla que es feia un anunci, no sé on. I clar, l'angoixa que representava, molt paròdicament, i molt, no vull posar ni molt menys al mateix nivell, però crec que caricaturitzava molt bé aquesta sensació de dir, és que potser la propera trucada serà millor. Llavors que el tio acaba angoixat i absolutament cèl·liba. I me sembla que aquesta sortida endavant, part de la resistència a la novel·la és justament qüestionar-la, no? De dir, sí, bueno, potser la solució no està endavant, no? Sinó tornar a mirar una cosa que ja estava allà.
Sí, sí, i además, creo que esa actitud es la actitud, es la que determina la dependencia, por supuesto, y es la que determina también una visión del otro como un producto a consumir.
Sí, gairebé utilitària, no?
Exacto.
Com aquell que diu.
Sí, sí, y que de la que se puede extraer algo de alguna índole, generalmente una experiencia de tipo sexual o amoroso, pero nada más. Creo que las personas que llevan a cabo este tipo de prácticas serían más consideradas con los demás si pensasen que ellos también son sujeto de ellas, ¿no? Que ellos también están siendo descartados y que ellos también están siendo humillados o sometidos a ghosting o esta clase de cosas. Pero lo que distingue, como decía antes, a los personajes en relación a otras muchas personas que utilizan fuera del ámbito de la novela ese tipo de aplicaciones es que se dan cuenta que esto constituye una solución aparentemente provisoria, que sustancia supone, digamos, como solución posible la enajenación de una serie de la pérdida absoluta de la autonomía en un ámbito tan íntimo como el privado, al tiempo que una cesión de la soberanía sobre sí mismos que a algunos desde luego les funciona y que a ellos no les funciona en absoluto. Hay un aspecto muy interesante de estas aplicaciones, que es que desde luego, como sabemos bien, en las redes sociales es imposible borrar cualquier cosa, no se puede borrar nada, y lo que está sucediendo en los últimos tiempos es que muchas personas tienen dificultades para elaborar sus duelos resultado de esas separaciones debido a que tienen un recordatorio permanente en redes sociales de que han estado en pareja con alguien en un momento u otro. De hecho, el recordatorio de qué estabas de Facebook, de qué estabas haciendo este día hace un año es para mucha gente enormemente doloroso. Lo fascinante, y estas son unas razones por las cuales el régimen socioeconómico en el cual vivimos es absolutamente invencible, en mi opinión, es que comercializa incluso la contradicción o el accidente. Ya hay aplicaciones que te ayudan para romper, para sobrellevar el dolor de romper también en esas aplicaciones. Hay redes sociales para personas...
Es como el comercio funerari, ¿no?
Exacto.
Doncs, aplicat a las xarxes socials.
Exacto, sí. Es como que, ¿sabes? Es como quienes dicen que del cerdo todo se aprovecha. Pues lo mismo sucede allí. Crean un accidente que es el accidente de la imposibilidad de borrar una experiencia amorosa y lo comercializan la supuesta solución. Posiblemente una especie de loop infinito, ya en algún momento comercializarán la aplicación para las personas a las cuales la aplicación para sobrellevar la ruptura en las aplicaciones no le ha servido. Y todos estaremos involucrados en ello. Pero el caso es que estos personajes se plantean estas cosas, reivindican un territorio, reivindican su derecho como los elementos más creativos de una sociedad a permanecer en el centro de las ciudades, no dejar que las ciudades se conviertan en meros escenarios del turismo de masas. Reivindican también su carácter de lectores, reivindican también la existencia de un cierto tipo de librerías y de un cierto tipo de literatura que no está destinada ni al consumo masivo ni está destinada a la banalidad de ir a comprar un libro como quien compra cualquier otra cosa. Y reivindica algo que yo creo que es muy importante, que es el talento que mayoritariamente femenino que se encuentra en muchas empresas y que no es reconocido como se debería, ¿no?
Déu-n'hi-do. Són molts àmbits i no voldria acabar sense retratar-ho o recordar com a Juan José Millás, escriptor que a més a més ha format part del jurat d'aquesta novel·la, ho deia gràficament, diu, se suele recomendar a los escritores primerizos que si quieren escribir una novela de ratas no mencionen la palabra rata y si una novela de terror no utilicen la palabra terror. La novela ganadora del premio Alfaguara trata de una rata, la del capitalismo financiero, aunque no aparece en ella el término capitalismo. En conseqüència, també és una novel·la de terror donde tampoco aparece esta palabra. I efectivament, el terror d'aquest tipus de capitalisme aplicats al mercadeig o la mercaderia dels efectes és una de les coses més presents, que a la vegada fan més por, però que tracen tota aquesta radiografia també en portada. De mañana tendrem altres nombres de Patricio Prón. Per tant, gràcies per compartir-la. Un plaer.
Un gran plaer per a mi.
També. Igualment. Fins una altra. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with the clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. I per què sona Leonard Cohen? A més de perquè és meravellós i que sempre és un plaer sentir Take This Waltz. Take This Waltz és també al marge d'un poema de Lorca, que és d'on surt tot plegat, doncs és la pel·lícula de Sarah Polley de l'any 2011 que explica també en la seva manera, explica la història d'un fracàs amorós, d'una ruptura sentimental i de com a més es transforma en una altra persona, en una altra història. És a dir, són dues històries paral·leles d'una sensibilitat altíssima, una pel·lícula que també us recomano vivament. Després d'aquest mañana tendremos otros nombres, Patricio Prón, déu-n'hi-do tots els temes que convoca Borja Anna, i que a més ens podria portar per camins infinits si estirem el fil de lectures, però que vaja, avui, com que és finit, n'hem triat unes quantes.
Sí, jo, mira, començo perquè m'havia quedat amb ganes abans de seguir comentant coses o preguntant coses que quan el Patricio comentava aquest canvi de paradigma. Sí que em sembla molt interessant que observar que aquest canvi de paradigma no és només allò imaginaris o estructures, allò materials mediades per la tecnologia, etc., sinó que també és un discurs. I pensava com està canviant aquest discurs, és a dir, quins conceptes estem fent servir per explicar o per donar forma als nostres nous efectes, o quines menes de categories o etiquetes ens generen urticària i quines no, no? I pensant en tot això, clar, jo portava un clàssic, perdoneu que comenci amb els clàssics, però que és el fragment d'un discurs amorós de Roland Barthes. Jo el porto amb l'edició de Siglo XXI, però hi ha una edició de Dàtic dels llibres en català, que també és fenomenal. Mm. Clar, Barthes aquí, els que el conegueu, el que fa és abordar l'amor no tant com un individu que sent una sèrie de coses cap a un altre individu, sinó com un discurs. I llavors nosaltres estimem o no estimem, o som estimats o no som estimats, en funció de la posició que ocupem dins d'aquest discurs. I aquest discurs, Barthes, que això sí que ho sap fer com a gran lector, el detecta i el reconstrueix a partir d'una infinitat de petits fragments, d'escenes, de tòpics i de textos, que són exemples d'aquest gran discurs en el qual ens situem tots. M'hi feia pensar també el gest de la novel·la Patricio, del que tu comentaves, no? És ell i ella. Clar, aquí ell i ella també ocupen gairebé funció com a peces d'un discurs, no? I dins d'aquest discurs, doncs, tots ens situem. Me feia gràcia perquè sempre que llegeixo o torno al fragment d'un discurs amorós, tinc la sensació que això s'ha d'actualitzar, no? És a dir, que aquí hi ha tot un... El que deia abans el Patricio, no? És a dir, aquí hi ha tot un imaginari, tota una tòpica, totes unes escenes, totes unes situacions que ja es declinen d'una altra manera, no? I que potser nosaltres ja llegim, jo el llegia més a més a Barthes, des d'una certa nostàlgia, no? És a dir, aquí s'ha perdut alguna cosa, no? Que potser tingui a veure amb aquest discurs, que està canviant, que ens està donant posicions noves i llenguatges nous. No sabria portar-ho més enllà d'això, perquè trobo que està canviant molt de pressa i que tots més o menys, no sé si us passa, però estem navegant aquestes noves paraules, abans paraules de liquiditat, de fluidesa, sí, sí. i de improvisacions diverses, no?
Sí, sí, pensava que podríem establir un cànon de textos històrics que tindria una certa gràcia a revisar, pensant en Lars Amandi, no? Què faríem avui amb Ovidi? Segurament l'escriuria al segle XXI d'una forma ben diferent, no?
Completament, bueno, de fet, em sembla que era Luis Fernández Porta que deia que el 69 Love Songs del Magnetic Fields era Lars Amandi, no?, del nostre temps.
Veus?
Però bueno, tant com aquest, com tants altres, no?
Clar, jo crec que a mi el Patricio Prón m'ha fet pensar en una novel·la que justament parla d'un sistema en ruptura. És una novel·la que podríem dir que és just anterior d'aquesta, no? Anterior per l'època i que toca, però la virulència d'aquesta mena d'incertesa i de desballestament de tot, diria que és molt forta. És una novel·la que es diu Menudo Reparto, que de Jonathan Coe, un actor anglès de nova fornada, que Anagrama va publicar el 1996, en anglès va sortir el 94, són 577 pàgines que no han d'espantar ningú, perquè, curiosament, és una novel·la molt divertida, i això, tornem-hi, no? És a dir, crec que si es pot establir un paral·lelisme també amb la novel·la de Patricio Prón és que és perquè dins el fet d'estar-te explicant una història enmig de la runa, no? i d'aquesta incertesa en què ja no hi ha parets mestres, aconsegueixen fer novel·les que no només són interessants, sinó que tenen moments divertits, còmics. En el cas potser de la de Jonathan Coe, hi ha moments obertament hilarants. I m'ha fet pensar per diverses raons, però... La primera és aquesta qüestió del sistema econòmic que se'n va a mar i de la doble moral. Aquesta és una novel·la en què el protagonista és un escriptor que rep l'encàrrec de fer el retrat d'una família de rics anglesos que sempre han manat, per dir-ho així, una mica ràpid i corrent, no? I, per tant, és un protagonista escriptor com l'ell de la novel·la de Patricio Prón, però a més és un... És a dir, és un protagonista que en aquest camí per fer aquesta novel·la, doncs, t'hi posa la seva pròpia experiència personal i l'experiència del país, perquè aquesta és una família lligada al país, no? I torna a haver-hi aquesta idea que és molt interessant, que a mi m'agrada molt com la fa el Prón, d'això de ja no distingir el dins i el fora, no? Ja no es pot distingir l'experiència personal dels dos protagonistes de la novel·la del Prón en aquest context econòmic de precarietat. En aquí tampoc, no? I aquest és un context, doncs, en què el tatxerisme o els hereus del tatxerisme ho han dilapidat tot, no? I això ja arriba en concret a l'experiència dels personatges, a la pròpia vida que porten, allò que mengen, el sistema sanitari, doncs, com els desatén i tot això, no? I per tant és una novel·la que malgrat el desballestament que ofereix i que és molt interessant perquè estem parlant d'un context en què anuncia la primera caiguda del sistema del benestar, tal com l'hem conegut, i que hem de pensar que Anglaterra doncs va ser especialment virulent, la sacsejada i tot això. Doncs a partir d'això t'explica una història feta de molts personatges i un context en què a més entens moltes de les esquerdes del funcionament del polític, de la doble moral, en què les esquerres ja no són una alternativa o ja no responen a un discurs d'esquerres. En fi, que és una novel·la realment interessant i, a més, divertidíssima, no?
M'agrada molt que al final la política, l'economia i sobretot el capitalisme sigui la culpable de grans desamors i desafeccions també en l'àmbit personal, no? Jo volia recomanar una història en format teatral a càrrec d'un dramaturg francès que es diu Pascal Gambert. És la història també d'un acabament sentimental que va emportar el grec, que es va poder veure al Festival Grec fa alguns anys, i que allà sonava així.
Com esa expressió, esa forma de afrontar el silencio, com tu forma de cortar tu cuerpo, esa forma única, estoy de acuerdo, esa forma de...
Son unos aparatos desechables con caducidad programada, no hay ninguna calidez en todo esto. Coges y tiras. Tú me cogiste y me tiras. Sí, claro que sí.
Són encadenats dos monòlegs, en realitat. Aquesta és Bárbara Lenny, també era Israel Elejalde, donant la rèplica en una peça de diàlegs esmolats que ha editat La Uña Rota, una traducció de Coto Adañez, diàleg La clausura de l'amor, seguit d'un assaig, també de Pascal Gambert, i és la crònica d'un final, crònica duríssima, dos actors, dos personatges enfrontats l'un a l'altre, una història de descomposició amorosa, amb monòleg, no? Que això sempre fins i tot fa més mal, un monòleg d'una altíssima volada poètica, això sí, salvatge però poètic, sobre un amor esdevingut cadàver. Hi ha una col·lecció de retrets que es tiren l'un a l'altre que esgarrifa bastant, no? Però al marge d'aquest top, una mica per seguir en aquesta línia, no? Diu en un moment determinat un dels personatges: donde ningún corazón te desea ya, donde ya ningún corazón, ya ningún corazón, ya ningún corazón, Audrey, ya ningún corazón te manda mensajes de texto diciendo eres mi vida, diciendo voy donde estés, diciendo te espero, diciendo te amo, eres mi amor, la persona que me apoyará siempre, eres aquella a quien cerraré los ojos. I continua en un devessall del que implica un final, amb el punt de retret molt dolorós, que no recomanaria a ningú que estigui, diguem-ne, passant per un moment vital una mica desajustat, però que, en canvi, tant per la traducció extraordinària de Coto Adañez com per la sensibilitat poètica amb la qual està, doncs, tractat aquest final, aquesta clausura de l'amor, com diu el títol, Pascal Rambert, per tant, i perquè, a més, que caram, llegir teatre està molt bé, no només sentir-lo, l'edició teatral en aquest país sempre cal reivindicar-la, i em sembla que també, doncs, valia la pena portar-lo aquí. I portar també textos, Borja, com el que tu deies, parlaves de clàssics, home, no tan potser llunyat com Bach, però...
No, però ara per un moment m'has fet recordar Els segrets d'un matrimoni de Bergman.
Home, i tant, exacte, està en aquesta línia.
La sèrie, no? que també és aquesta de construcció devastadora, no? De crònica d'un final, a més, bergmanià, que encara li fot més sal a la ferida, no? Mm-hmm. No, jo portava també, posats a fer un número animat, Les cròniques del desamor de Ferrante, Elena, i sobretot el segon volum, començant per aquí, m'interessava molt el fet de que dins les cròniques del desamor no només hi ha ruptures o pèrdues o dols en parelles, no? És a dir, també hi ha la figura d'una, o la relació d'una filla amb una mare, que també és potser la relació més llarga que tenim. De fet, ara que abans que en Patricio comentava aquesta cosa típica dels homes espanyols, l'altre dia una amiga em passava un tuit de Luciano Luterao, que és aquest psicoanalista, diria que argentí, perdoneu el dubte, que comentava bàsicament això, no? De dir, escolteu, l'única relació llarga és la relació que un home té amb la seva mare, no? O que un fill té amb els seus pares, una filla té amb els seus pares, no? I després aquí anem a tocar Èdips, no? I si voleu en parlem. Òbviament, com a lacanià, pues suporta el seu terreny, no? Però sí que em sembla interessant també ampliar la idea de ruptura o de desengany o de desencant amb relacions que no necessàriament han de ser de parella, no? Que també poden incloure l'amistat o que també poden incloure això, pares, fills, tiets o el que faci falta. Dins d'això, jo sí que havia portat Les cròniques del desamor pel segon volum, per la segona novel·la d'aquesta trilogia, que és Els dies de l'abandonament, o Los días del abandono, que havia publicat Salamandra, si no recordo malament, en un volum a part, i que després Lumen va recollir tota la trilogia i la va fer sencera. clar, els dies de l'abandonament sí que, o els dies de l'abandono sí que retrata una mica l'asfíxia d'aquest paradigma anterior, no? És la història d'una dona amb dos fills que d'un dia per l'altre, doncs, el marit l'abandona, l'abandona més a més brutalment, sense massa explicació i de manera molt, o almenys força inesperada, i aquesta dona, davant d'aquesta pèrdua, diguem-ne, del que dèiem abans, no? d'aquest paradigma, d'aquest imaginari sobre el qual i cap al qual havia construït la seva vida, es tanca en un apartament i allà fa un descens als inferns particularment salvatge, que es mou això entre Kafka i Berger, no? És a dir, hi ha una convocatòria de fantasmes, hi ha unes violències diverses, hi ha una sensació d'asfixia, d'autoaïllament, de paràlisi, que a més, i Ferran Teixó ho fa molt bé, treballa també d'una manera molt corporal. És a dir, no és només una reflexió sobre un tema, no és només una anàlisi o una, diguem, el traçat d'un mapa més o menys contemporani, sinó que aquí Ferran Teixó ho instal·la en el cos d'aquesta dona, a la qual gairebé li passa de tot en aquest temps, diguem-ne, d'aïllament i d'autoclausura, de la qual Novatiu surt, no diré com, ni quan, ni cap a on, però sí que crec que retrata molt bé aquesta caiguda, diguem-ne, subjectiva o personal, quan cau precisament el relat o l'imaginari que el sostenia, no? Clar, és una ruptura, insisteixo, que estaria, diguem-ne, al final del paradigma anterior, però on ja toca el següent, no? Però és una novel·la d'aquestes ferrantianes, en aquest sentit, molt curta o condensada i absolutament devastadora, i jo crec que ja clàssica, comença a ser-ho.
Elena Ferrante comença a ser-ho, efectivament.
Jo porto un parell de recomanacions més pel terreny de l'amor i del paisatge, en certa manera, no? Abans que dèiem això del món líquid i tota aquesta qüestió...
Podria ser el nom d'un festival, eh? Món líquid.
Exacte, no? Que podria tenir lloc aquest festival en un creuer, per exemple.
Ara
estaria bé. Perquè el creuer, penso que és una... És com molts altres llocs, allò que també s'ha dit molt, un no-lloc, no? Aquests espais una mica parc temàtics on hi passen experiències que surten una mica del normal. A mi em va fer pensar la novel·la del Pron en dos llibres relativament recents a la literatura catalana que ens podríem portar a parlar i els hauríem de convidar en aquest futur festival literari del Dalt d'un Creuer, que són, d'una banda, Això no és Amèrica, el llibre de contes d'en Jordi Puntí, col·laborador d'aquest programa, que ell té en compte que és la història d'un paio que a partir d'un trencament amorós amb la seva dona, quan porten, crec que són 7 anys de casat, doncs ell, una mica per despit i per fer alguna cosa, se'n va fer un creuer i fa tot un seguit de... Té aquesta espècie de nostàlgia d'allò no viscut o d'allò passat, que una mica descrivia el Patricio Pron a través de, en el seu cas, en aquest conte, a través d'un pianista que es diu Sam Cortina i que és el personatge que l'interpel·la constantment. I aleshores aquest protagonista d'aquest conte d'en Puntí, doncs, té un seguit d'experiències gairebé de manual, amoroses, sexuals, amb una sueca casada. Els dos es tatuen un dofí en l'anatge de cadascú, com elements una mica també gasosos, no? Però és interessant perquè crec que és un conte profund que retrata aquesta espècie d'evanescència de l'amor o de noves situacions, relacions amoroses. I el segon conte que dins el meu imaginari de festival literari de creuer connecto amb aquesta tradició que està naixent a la literatura catalana és un llibre encara més recent, que és la novel·la L'hivern a Corfú, d'en Jordi Masó, que té lloc tot ella directament en un creuer. I que, sense desvetllar el final, perquè té molta importància dins d'aquesta novel·la, és un llibre que em sembla que lliga molt amb aquesta liquidesa o estat gasós que dèiem, justament perquè el lector acabarà comprovant que dins d'aquest creuer és molt difícil que les coses es repeteixin d'un dia per l'altre. És a dir, és molt difícil que el protagonista de la novel·la, doncs, que és el paio, en aquest cas una mica més desgraciat que l'anterior i una mica fins i tot més odiós que l'anterior, el d'en Puntí, és un personatge que es trobarà sobtat perquè en aquell creuer mai acaba de trobar els mateixos personatges, la mateixa persona que li serveix la copa, ni aquestes coses, no? Per tant, en certa manera em sembla com una imatge d'aquesta manca de certeses feta també passada pel tapís de l'humor i d'un humor amb molta mala bava fins i tot, no? Però aquesta idea de com a lloc que no lloc on no hi ha certeses on agafar-se, em sembla, vaja, interessant i crec que lliga amb aquest univers que comentàvem, no?
Molt bé. Prescripció facultativa, no anar de creuer en estats carencials, com dirien els farmacèutics, d'efectes, no? Però efectivament són dues grans recomanacions en aquest sentit. Jo volia... L'última recomanació que he portat avui és una novel·la que va fer... De fet, és un dels grans èxits de la narrativa noruega dels últims temps. S'ha traduït a més de 11 llengües i es va publicar fa poc en català a l'editorial Les Hores. Es diu Història d'un matrimoni. Per tant, el títol ja ens apunta. Té un punt bergmanià. El que passa és que Geir Gullik, que n'és el seu autor, doncs porta el terreny de la crisi, jo crec que és més paulatina, és un matrimoni en realitat ben avingut que a poc es va distanciant sense tanta beligerància fins que la cosa deixa de funcionar. I una mica la novel·la i la història podria ser la resposta a la pregunta, una pregunta clàssica també en aquests contextos, de què ens ha passat, no? Després de molts anys, què ens ha passat? Que és una pregunta que implícitament també es formula, ara pensava, en algun dels contes del seu últim llibre, Sergi Pàmies, que té l'últim llibre devastador, l'últim conte, el Bonus Track, si el recordeu.
Exacte.
Ara que parlem de...
Si l'heu llegit, el recordeu.
Exactament, efectivament, és memorable. I jo crec que també en Pàmies aborda aquests assumptes i a més de manera brillant en aquest llibre i en d'altres, no? Doncs el cas de Gullikson també ho fa, i bé, una mica amb el record, més que amb els retrets, com en el cas de Pascal Rambert, amb el record de com es van estimar, no? I amb reflexions també bastant despullades, per exemple, n'he apuntat alguna, diu què era l'amor per nosaltres? Era dependència o abundància? Era que em feia dependent d'ella, em doblegava dins la seva ombra, m'hi subordinava i descansava a la llum de la seva existència i el seu humor? Feia ella el mateix amb mi? Només ens vam atraure l'un a l'altre i volíem estar a prop? O volíem entregar-nos? Doncs són reflexions que es van fent els dos personatges, en fi, bastant, que les pullen bastant, no només el seu present, sinó la relació que han tingut i la història d'aquest matrimoni que naufraga, i que, per tant, es pot llegir amb una traducció excel·lent d'Alexandre Pujol a l'editorial Les Hores, Història del matrimoni, de Geir Gullikson. I amb Gullikson també acabem avui en clau noruega. Per tant, aquest repàs que hem començat amb Patricio Pron, mañana tendremos otros nombres, els nostres en principi romandran com són, i continuarem doncs per altres camins. Borja, Anna, que vagi molt bé, gràcies, com sempre, i fins la propera.
Fins aviat.
Que vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Som al 2019, aviat per tant farà 100 anys, concretament l'any 22, concretament un mes de març també, comptant el Pierpaolo Pasolini va néixer a Bologna. Joan Lluís, com estàs?
Bé, estic molt bé, gràcies.
I avui ens el portes per la via, bé, clar, és una de les figures, no?, des de la poesia, el cinema, l'assaig, un home que va tocar molts pals, molts d'ells molt bé.
Sí, molt bé, bastant, francament bé, fins i tot, sí, és un dels grans creadors europeus del segle XX. Se sap menys, però se sap, ha estat estudiat, que es va interessar molt per Catalunya i per la llengua catalana. Ell era friolès per la seva mare i parlava i escrivia, va començar escrivint en friolès. El friolès és una llengua que no és la llengua italiana, no és un dialecte italià, és de la mateixa família que el romanx de Suïssa, és el que queda d'una llengua que segurament ocupava una gran part dels Alps fa molts segles i que ara només es parla en algunes valls. I l'obsessió durant molt de temps de Pasolini era de donar prestigi i dignitat al friolès. Va ser dels que van crear l'Acadèmia de la Llengua Friolesa el 1945 i amb una revista que es deia Quaderno Romanzo intentaven investigar l'estat de les altres llengües romàniques no oficials. Llavors es va interessar molt pel català, això als anys 40, 50, 60, evidentment el català a part Andorra no era oficial enlloc. I s'hi va interessar per l'intermediari d'un català, d'un capellà, Carles Cardó era un capellà de xoc, exiliat sota Franco, vull dir que no, vull dir, la figura inversa de molts eclesiàstics de l'època, poeta, assagista, historiador, refugiat a Suïssa, Es van escriure, sembla que no es van conèixer mai, però Pasolini li va demanar si li podia fornir traduccions de poesies catalanes i llavors Carles Cardó ho va fer amb una dotzena de poetes com Jacint Verdaguer, Miquel Costa i Llobera, en Margall, en Carné, Carles Riba, i ell mateix també escrivia poesia, Carles Cardó i va, diguem, va pecar una mica d'orgull, potser posant-se amb els altres, no passa res, li perdonem. Llavors el que va fer Pasolini és una mica el que va fer també Albert Camus en Maragall, que no va traduir ell sinó que va polir la traducció. Llavors Pasolini també va agafar les traduccions a l'italià d'aquests poetes, les va polir, les va modificar una mica i les va publicar sota el títol Fiore di poeti catalani, el 1945, en aquesta revista Quaderno Romanzo, 1947, perdó. Llavors, se sap que Pasolini va venir alguna vegada a Barcelona i que realment era fascinat perquè per ell el català era la llengua exemplar entre les llengües romàniques d'un destí que havia canviat. És a dir, una llengua condemnada que reviu. I ho veia això encarnat en la figura de Jacint Verdaguer. Sembla que teniu com una fascinació per en Verdaguer, tot i que la vida de Pasolini seria molt poc propera a la vida de mossèn Cinto, però això no passa res, perquè per ell realment Verdaguer simbolitzava el moment en què la llengua passa del perill de residualització a tornar a ser una llengua plena de potencial i rica i plena, per dir-ho així, en tot cas potencialment. I va escriure bastant sobre Catalunya en aquesta revista, va fer diversos articles. Diu que la literatura catalana és una cosa estupenda. Si ho deia així, estupenda, és que ho devia pensar. El fascinava també la capacitat de la literatura catalana a sobreviure sota el franquisme. Deia és una literatura de catacumbes, però que té la qualitat d'una literatura a ple sol, a plena llum. I llavors, això és interessant. I també Leonardo Sciascia va tenir com una correspondència de la qual només es té una part, perquè Sciascia, que era sicilià, també s'interessava pel català, i llavors es preguntaven, tu has sentit a parlar d'aquest? Has sentit a parlar d'aquest? Se sap que Sciascia tenia alguna notícia d'en J.B. Foix, però no sabia ben bé qui era, i que li va preguntar, i Pasolini di no ho sé, explica-m'ho tu si ho saps, qui és aquest Foix. I clar,
que és bo, i no es troba aquesta correspondència?
Hi ha algunes coses parcials que he trobat per internet, no he anat més enllà, però clar, seria fascinant saber Leonardo Sciascia també què sabia de Catalunya i de la llengua catalana.
Una Sicília, investigar-ho.
Sí, i tant, podria ser una bona oportunitat.
Una bona excursió. Déu-n'hi-do, Pierpaolo Pasolini, que efectivament des d'aquesta... com es deia, el títol, el Flors de poetes catalans...
Això.
Publicat el...
El 47.
El 47, per tant, que va incursionar des de la traducció i que efectivament s'agermana amb l'Albert Camus, que ens vas portar un dia de Maragall. De manera que ho celebrarem conjuntament, també d'aquí 3 anys, insisteixo, quan sigui el centenari del naixement d'aquest gran artista, que va ser Pasolini. Gràcies, Joan Lluís.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui evocant la Déu que va escriure i cantar Giorgio Conte des de l'àlbum Come quando fuori piove. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Joanola a la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. Giorgio Conte, Aria, Terra e Mare.
Quando te ne andrai, e so che te ne andrai, come sarà l'addio che mi confezionerai? Sarà un sorriso tenero, una carezza languida, una frase acida, una sequenza rapida. Lasciarci dopo un ultimo amore è meglio di no, verrebbe da piangere, molto meglio di no. Ma sì che lo sapevi, so che ti preparavi al KO finale di quelli che fanno un gran male. È stata una bella storia che ci si può anche vantare, proprio una bella storia tutta da raccontare, perché di bionde come te mica se ne vedono tante. Hai un bel cercare per aria, terra esitare, e sei volata via, e sei volata dove? Adesso un bel cercare per aria e terra e mare. Sei volata via, e sei volata dove? Adesso un bel cercare per aria, terra e mare, sei volata via, sei volata dove? Adesso un bel cercare per aria, terra e mare.